A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs ha començat l'any i com bé, com sempre, com cada dimecres de mes o com cada primer dimecres de mes tenim amb nosaltres la gent del Parc del Garraf. El desembre el vam tancar, com tanquem sempre cada any en aquest espai sobre el Parc del Garraf, doncs amb companyia del director del parc, amb en Santi Llacuna, que ens feia una miqueta de balanç de l'any passat, un any que va ser bo, perquè és any bo l'any que no té incendis i bàsicament portem uns quants anys bons. Toquem fusta, que així ho continuï sent. I avui, doncs, tornem a tenir en Santi i tenim en Santi perquè ens parli de projectes, de com està el parc, de què es preveu, tenint en compte que, entre d'altres coses, aquest és l'any 2 de la crisi i, per tant, l'any 2 d'allò d'estrenyes al cinturó. Santi Llacuna, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de començar, abans de parlar de la crisi, dels pressupostos i tot això, que ha nevat el parc?
Bueno, van caure volves bastantes hores, el que passa que, bueno, quallar va costar molt i, per altra banda, les tasques també que es van fer de manteniment de lo que va ser les pistes, sobretot per evitar, doncs, que hi hagués gel, doncs, va evitar, per tant, doncs, que es tingués que tallar la carretera, que no va ser la neu, però sí la pluja que acabava caient al terra i quallava, o hagués pogut quallar en forma de gel, hagués pogut ser un problema, però la veritat que, com estava previst, amb els que van, amb el que anunciaven el temps i tal, doncs el tema aquest estava perfectament solventat.
D'acord, que puja gent al parc quan hi ha una situació d'aquestes?
Sí, la veritat és que si hagués nevat i hagués quallat la neu, allò, o sigui, aquests dies la gent puja, i més tenint les pistes accessibles, doncs encara ho fa, doncs, més atractiu, perquè és un paisatge que poques vegades l'any, doncs, se'ns dona, no?
Feia por la pujada, per exemple, de Ratpenat, que amb les baixes temperatures, amb la carretera mullada, doncs, que hi hagués algun problema d'algun vehicle, alguna cosa, aquestes coses fan patir?
Fan patir, o sigui, com a gestors i com a, diguéssim, a punt més important d'entrada o més nombrós d'entrada al parc, ens fa patir, però els dies anteriors també ja s'estava escampant sal per evitar aquesta, doncs, aquesta situació. I la veritat és que va estar en tot moment, doncs, força ben controlat el tema d'accessos.
Hi ha algun pla de contingència per temes de nevades al parc del Garraf? Les reserves de sal provenen del mateix parc, venen de fora? Com està muntat això?
Sí, això ho adquirim nosaltres directament de proveïdors. O sigui, a veure, el tema nevades és difícil que es donguin, s'han donat en pocs anys que hagi acabat quallant, però sí el tema del fred, o sigui, quan plou i fa, doncs, aquestes baixes temperatures que no estem acostumats a la zona aquesta, tant a la zona litoral, doncs tenim la previsió sempre ja d'anar posant-hi sal, i sobretot sempre coincideix, com és lògic, a les dates aquestes de Nadal, Cap d'Any, que és, doncs, quan, a veure, si més no, entra força gent, i a més el fet de tenir festa, doncs, els nanos a l'escola, doncs fa que es visiti amb força freqüència. Per tant, el tema de tenir-les en bones condicions, aquests accessos, doncs, és importantíssim.
Ha fet fred, aquí a Sitges vam arribar un dels dies a 0 graus, les temperatures al Garraf encara deuen haver baixat una miqueta més.
Molt més baixes. Al Garraf hi ha hagut 3 i 4 graus sota 0, i en algun fons de vall, segurament que si hi hagués hagut algun termòmetre, ens hagués marcat algun grau inclús inferior.
Aquesta és una temperatura més baixa de l'habitual, no és excepcional, però sí que és més baixa de l'habitual. Diguem, i ara parlem amb el Santi Biòleg, la vida al Garraf està preparada per moments puntuals d'aquests?
Sí, i inclús diria que més que preparada, li va bé aquestes temperatures baixes, no? Perquè moltes vegades, i més quan estem parlant moltes vegades, bueno, en algunes ocasions, el tema del canvi climàtic, que estem dient l'augment de temperatura i tot això, què comporta? Doncs que comporta que aquest augment de temperatura pot afavorir moltíssim a moltes espècies que es podrien convertir en plagues quan aquestes temperatures són més aviat altes. El fet que hi hagi temperatures baixes, com succeeix aquests anys, doncs això castiga moltíssim a totes aquestes espècies, doncs, que podrien acabar convertint-se en plagues. Pensem la processionària, és una espècie que en molts indrets la manera que té de quedar controlada són quan fa hiverns molt forts, i d'aquesta manera, sobretot cap a la zona pirenaica, doncs té un límit degut a aquesta temperatura. I aquí no serà la processionària, però sí que són altres tipus de plagues que ens puguin afectar. Aquestes baixes temperatures acaba eliminant aquests individus en forma massiva, i per tant els que queden són una minoria que també ja va bé per l'ecosistema, diguéssim.
Les bèsties s'amaguen i la vegetació, diguem que si això no s'allarga molt durant el temps, ho pot aguantar perfectament.
Sí, les espècies que hi ha per aquí estan perfectament acostumades. Algunes, en alguns casos, sí que les pot afectar, sobretot quan, i aquest any haurà succeït, quan fem després el seguiment, en el moment que hi va haver, doncs diríem, un mes de novembre i desembre que va ser amb prou de bonança, temperatures altes, aquestes plantes no estaven acostumades a passar o a patir una temperatura sota zero. El moment que van venir aquestes glaçades així més aviat de cop o de sobte, doncs les haurà afectat, però bueno, rebrotaran i les que quedin doncs encara seran més resistents per anys propers, no?
Año de nieves, año de bienes,
diuen. De fet, a part de la neu i l'aigua doncs, que ha anat caient aquests últims dies, la veritat que ens mancava, eh? Portàvem un dèficit d'aigua tota la tardor important. Com vam estar parlant l'última vegada dels conreus que es van sembrar, anaven justets d'aigua. Aquestes pluges doncs, han deixat, aquests últims dies es veuen aquests camps molt més ufanosos i d'un color maquíssim, un color verd, fantàstic.
A més és que va estar plovent allò ben plogut, no? Va estar plovent fluixet i durant moltes hores, que és aquella aigua que filtra, que és aquella aigua que no fa gens de mal, perquè diguem que la terra té prou capacitat per empassar-se-la i per tant no omple tant les rieres com el subsol, no?
Sí, exacte. O sigui, aquí a la zona mediterrània el problema que sempre tenim és que les pluges sempre ens venen de cop. O sigui, estem demanant aigua i ens ve la primavera plujosa a vegades i enganxa uns anys terrorífics i altres a la tardor, no? Que sobretot aquí al Garraf hi ha hagut uns últims anys durs, sobretot a la tardor, unes pluges torrencials. Llavors, el que hagi fet aquesta pluja ara a l'hivern és fantàstic, a més per el que comentaves, no? del tema del subsol, es va embevent, va aguantant totes aquestes plantes i per tant, doncs, per tot el que són, sobretot en zones agrícoles, que hi ha més gruix de sol, li haurà anat fantàstic aquestes pluges, que aguantaran perfectament fins a ben entrada la primavera.
I l'altre, diguem, l'altre rec que ha de rebre el parc, però aquest ja és un rec més difícil, és el pressupostari. Havíem dit al principi que aquest és l'any 2 de la crisi, per mesurar d'alguna manera, podríem dir que és l'any 3 també, no? Però bueno, per dir-ho d'alguna manera podríem dir això. Com estem i què ens permetrà fer el que tenim?
A veure, una mica intentava avançar-ho l'última vegada, bueno, l'últim dia que ens vam veure, que fa més o menys un mes, doncs que indubtablement la crisi ens arriba a tots i per tant doncs, el retall pressupostari hi és. Però bueno, també és un moment que ens permet doncs, desenvolupar més l'enginy amb què? Doncs amb sol·licitar algun tipus d'ajut, siguin beques, siguin projectes al Ministeri de Medi Ambient. I per altra banda, és un temps també que ens permet redactar projectes que els puguem executar doncs, en el moment que hi hagi doncs, uns pressupostos més generosos. Per tant, diria que molta diferència no hi serà, perquè la retallada que hi pugui haver, moltes de les coses ja les anàvem portant, aquest manteniment es anava portant, i sobre el parc diria, a part de la qüestió d'inversions, allò de dir, farem aquest any, no sé per dir alguna cosa, restaurarem o mirarem de reasfaltar tot el que és l'eix viari ratpenat Olivella, que hi ha alguns trams que està una mica malmès, doncs poder-ho fer no es podrà fer aquest any, s'haurà d'esperar en tot cas el següent, però de temes de manteniment diríem que podem fer exactament el mateix, sempre i quan no hi hagin algunes fenòmens meteorològics que siguin molt adversos, com va passar l'any passat, que no teníem previst el fet del tema de les ventades, i allò va ser doncs, un sobrecost important que va comportar doncs, unes despeses de quasi bé 50.000 euros només les tasques de retirada de fusta o d'arbres caiguts al parc, i encara en queden uns quants, però sobretot es va treure en les zones on podien suposar o podríem ocasionar doncs, incendis forestals a l'estiu.
Ara m'aturo un momentet perquè en Santi ha fet referència al reasfaltat del tram de ratpenat a Olivella. Fa uns dies es feia públic el recorregut de l'etapa de la Vuelta a Espanya per aquest any, i, o de tota la Vuelta a Espanya, i una, hi ha una etapa que ens ha sobtat bastant, no sé si, i ara en Santi em mirava una miqueta així, i jo amb tota la franquesa li pregunto, la Vuelta a Espanya pot passar pel mig del Garraf?
A veure, abans de dir si pot passar o no, la veritat és que els primers sorpresos de la notícia, quan va sortir el periòdico, també vam ser nosaltres. O sigui, veure que la Vuelta a Espanya pujava, en principi semblava ratpenat, fins a on? Fins a Pla Novella no se sap massa. Després vam veure un tram de recorregut, tampoc quedava massa clar si acabava sortint per Olivella o no. A veure, en principi, ara amb el text normatiu en mà, doncs no seria possible, perquè tots els temes de competicions i tal, i amb el desplegament que això pot ocasionar, no, en tot cas, haurem de veure, amb la sol·licitud en ferm d'aquest recorregut, quines són, doncs, diguéssim, les consideracions que s'han de tenir en compte si aquesta volta, més que res, perquè és una cosa de com de fets consumats, no? Perquè ja diuen, passa per aquí, la volta, però clar, en cap moment ens han sol·licitat...
Anava a dir, Unipúblic, que és l'empresa que organitza la Vuelta a Espanya, no s'ha posat en contacte amb la Diputació, no, amb el Parc del Garraf, per gestionar cap tipus de permís.
Nosaltres no tenim cap tipus, fins a data d'avui, no tinc cap tipus d'informació al respecte. Segur que, indubtablement, que arribarà i haurem de fer, però clar, el que més ens preocupa és que s'hagi donat per fet un recorregut que afecta un espai natural sense haver-ho, si més no, parlat amb el gestor.
Sí,
no vull dir que després es pugui trobar una solució, vull dir que és una rampa que pot ser interessant, podria, no sé, es poden veure pros, contres, veure el text normatiu, com es pot inhibir dintre, però clar, el que més ens preocupa és que s'hagi donat per fet sense, diguéssim, nosaltres tenir-ne coneixement.
És que revisant el recorregut, perquè primer va sortir aquesta, com comentava en Santi, aquesta informació al periòdico, i la setmana següent, si no m'equivoco, es va fer públic per part de l'organització, doncs, el recorregut sencer, i entre d'altres és una etapa que, si no recordo malament, surt de Tarragona, va fins a Vilanova, faria la carretera de les Costes, pujaria el Ratpenat i tornaria a Vilanova. Clar, després de pujar el Ratpenat per tornar a Vilanova, l'únic que pots fer és anar per Olivella.
Sí, és el que nosaltres suposam, però ja et dic, és totalment... I al veure el recorregut, com bé comentaves, no? que sortia amb una espècie com de volta,
sí, sí, correcte.
Llavors penses un pas... l'única volta que un es pot imaginar seria per allà, perquè és l'únic lloc on està asfaltat, per tant, no ho sé.
El que passa és que això vol dir pujar a les piques, també.
Pujar a les piques,
dir,
exactament,
pujar,
sí.
Pujar
sí,
per Can Grau, que és més estret fins i tot que el tram del Ratpenat.
És que inclús penso que a nivell de logística, de material, de tota la parafernàlia que es porta en un esdeveniment com aquest, difícilment poden passar els trailers aquells, impossible que puguin passar, perquè allà... Inclús...
És possible que es quedin a Vilanova i aleshores només és passi el mínim essencial, tot i que, doncs, això que ens comentava el Santi, si fa falta reasfaltar, doncs farà falta reasfaltar abans que passi la Vuelta, perquè si no la Vuelta ni podrà passar.
Sí, però per part nostra serà complicat com paguem nosaltres.
Queda.
En tot cas, sí, bueno, no sé, és per dir alguna cosa, no? Però avui és una de les opcions, i si no, vull dir, hauran de passar, si és que acaba sent així, com ja està... Bueno, com està previst, com si més no està dissenyat en els que organitzen la volta o la vuelta, doncs amb les condicions que es troba ara actualment la pista, no hi ha més.
De fet, és una carretera que s'utilitza bastant, no? pel cicloturisme, per la gent que fa ciclisme de carretera.
Sí, això molt. O sigui, és que a més, això jo penso que una mica l'error, i sobre amb el tema aquest que diem que nosaltres no tenim informació, penso que és una mala interpretació de lo que és el territori, no? Perquè allò és una pista. És una pista que es va asfaltar en el seu moment, degut a les seves pendents i degut a que era molt costós, o sigui, mantenir el que era pista amb terra, i per tant es va asfaltar. Però, clar, al veure-ho asfaltat, un pot entendre això és carretera, però és que no té cap numeració aquesta carretera. O sigui, si nosaltres mateixos moltes vegades, quan es fa algun parte o qualsevol... Sí, però quina carretera és? És que no és cap carretera. És la pista de Ratpenat a Olivella o fins a Olivella o fins a Pla Novella, a un punt quilomètric que ens podem imaginar si sortim de baix, diguéssim, de Ratpenat, entenent que Ratpenat sigui el quilòmetre zero, per dir alguna cosa, no? Però és una pista. I llavors, clar, jo entenc que és una mala interpretació, que per nosaltres el fet de que molts ciclistes l'acabin utilitzant que com a lloc, diguéssim, d'esbarjo per conèixer l'espai i per per sortir al camp, em sembla fantàstic i el fan servir moltíssim.
De fet, és una de les poques rampes del 23, no? És un 23%, que es poden trobar per aquí a prop, no?
Sí, suposo que llavors està asfaltat amb unes rampes com aquestes, doncs algú hauria dir, home, doncs això seria...
Maco per passar-hi la volta, clar, sí. No? De fet, a veure, l'Engliro que puja en Astúries, doncs també és una història així, també és una carretera que no va enlloc en aquell cas, o sigui que...
Sí. Encara... Bueno, en tot cas, espero que en els propers dies, segurament que no estaré aquí amb vosaltres jo, però el company o la companya que vingui segurament que tindrà més informació i us podrà explicar una miqueta.
Parlant, també ens ha sorprès això, és a dir que Unipúblic, que és l'empresa organitzadora de la Vuelta, no s'ha posat en contacte amb el parc, doncs per gestionar.
Sí, però diria ni parc ni a nivell, o sigui que entrar un document, no? Perquè jo entenc que, clar, quan un vol fer un recorregut, indubtablement que deuen parlar amb la Direcció General de Carreteres, parlen tal, però aquesta, suposo, jo diria que és ben bé per desconeixement, pensant, no, això és una carretera, marquem un recorregut i ja queda inclòs, però clar, no era aquest el cas. Veurem a veure com acaba.
Doncs veurem, aquí el que més ens ha sobtat és això, que intentin fer... que probablement sí que la poden fer en cabí, però clar, l'estat de la carretera o de la pista no és l'òptim i a més, doncs, l'estretor també fa que segons com un pilot, tot i que hem d'entendre que quan vulguin passar per la zona de Can Grau ja estarà una mica estirat perquè ja hauran fet les rampes del 23%, però clar, un pilot ciclista és una cosa molt més ampla que les 2,5 metres o 3 metres que pot tenir la pujada de les piques en alguns dels seus punts, no?
Sí, les piques és estretíssim, vull dir, allà és ben bé, era una pista forestal que es va asfaltar perquè ara, doncs, si més no, els turismes hi puguin pujar i baixar amb tranquil·litat.
Doncs tanquem el parèntesi de l'anècdota de la Vuelta i tornem on estàvem, sobre això, sobre aquesta carta als Reis que ha de venir del pressupost, tenint en compte que això es voldria fer i no es podrà fer, aquest any, que és l'arranjament d'aquest eix viari principal, d'aquesta pota de l'aspa, del Garraf, que sempre en parlem. Què més tindríem per aquest any?
A veure, tenim, com deies, què ens ha fet? Doncs el pensar que aquests anys venien anys, doncs, anys difícils, ens va fer, doncs, bellugar-nos a sol·licitar, a presentar, doncs, amb beques, demanar el que calgués, sobretot per el que corresponia a temes de conservació, que a vegades és el més, no diria el més fàcil, però és el que sí que des del Ministeri de Medi Ambient van sortint algunes convocatòries. I la veritat és que aquest any, doncs, se'ns ha atorgat el Premi Biodiversitat, que estarà al voltant d'uns 180.000 euros, per fer totes les tasques necessàries per a la millora de lo que és l'hàbitat de l'àliga cuabarrada o perdiguera, o sigui... També ens ha anat molt bé el fet de que aquests últims anys ja hàgim estat pioners amb el tema de les webcams, tot això, o sigui, l'experiència, el coneixement per part, diria, de tot, es pot dir de tot el món, d'aquesta experiència, i que, doncs, espero que ens hagi facilitat, doncs, l'atorgament d'aquest ajut, que la veritat a nosaltres ens anirà molt bé, sobretot per una banda donar continuïtat amb la recuperació de conreus que parlàvem en anys anteriors, que ho havíem fet amb pressupost ordinari, el qual també ens alliberarà algun més de, diguéssim, uns quants euros més, i per altra banda els temes de gestió forestal que puguin fer falta per poder-ho, doncs, també aclarir algunes zones, recuperar algunes feixes que havien estat vinya i ara estaven ocupades, doncs, per zones de pineda o altres tipus de matolls. Per tant, això serà important, a banda de recuperar basses, que també és un dels projectes que havíem tingut, perquè l'objectiu serà, doncs, potenciar moltíssim el tema del perdiu i conill, que aquests últims anys, com dèiem, ho havíem anat fent en pressupost ordinari, i ara, doncs, tindrem aquest projecte. A més, amb el fet de que hi haurà una part de seguiment que també ens ajudarà moltíssim, perquè una de les mancances que succeeix moltes vegades quan es fan projectes és que es fa una millora, es fa una gestió sobre un territori, però ens queda la part de dir, i tot això que hem fet, com repercuteix d'una manera científica, no? Una mica més científica, més acurada, perquè, clar, si fem aquestes millores, un dia fem un cens i diem, oh, doncs mira, com deia l'última vegada que vaig estar aquí, no? Per dir-vos, doncs mira, de les 400 que hi havia, aquest any n'hi havia 800, no? Home, doncs això ha millorat. Indubtablement que això serà un dels punts importants, el haver recuperat alguna bassa, algun conreu, però si això ara ens permet una partida pressupostària per fer un seguiment més acurat de tot això, no, serà una manera de dir, Sí, perquè a més, els llocs on abans no hi havia pràcticament ni perdiu ni conill, el fet d'haver recuperat aquests conreus o haver posat aquestes bases, doncs ara ens ha permès que tinguem, doncs, no sé, 50 o 60 perdius més per aquest entorn. I aquesta serà una mica la, la idea. Per tant,
tot això es vincularà en aquest premi, el guany econòmic que s'ha obtingut d'aquest premi de la Fundació en Biodiversitat.
Del Ministeri de Medi Ambient.
Del Ministeri de...
Si és un de caire estatal, doncs que es donen unes, ja surten unes convocatòries i mira, hem estat de sort perquè la veritat amb les... amb la crisi que hi ha, vull dir, tampoc les coses no van...
Poder tirar la canya i picar.
Sí, doncs, exacte. Sí, sí.
De tota manera, és allò que, em sembla que alguna vegada ja ho hem comentat, diguem, l'àliga està donant rendiment al parc.
Sí, bueno, penso que el fet de que des de Diputació i des de, diguéssim, des del parc s'hi va fer un esforç important en el seu moment econòmic de dir, vinga, impulsem aquest tema de les càmeres, de recuperació de conreus, de seguiment, doncs indubtablement que ara ens està donant un bon resultat i al cap i a la fi el que es busca és això, no? Que les tres parelles d'àligues ens puguin anar tirant endavant, que seria l'objectiu pel qual doncs s'està treballant.
Sí, estem parlant de sis individus, en el fons. Sis individus que van tenint doncs, una certa descendència, però són sis individus...
Són sis individus que hi ha un recanvi, perquè sempre hi ha sempre, aquests últims anys hem estat bastant de mala sort, perquè han desaparegut algun d'aquests individus, i per sort n'ha vingut un altre que l'ha substituït.
D'acord.
I ara doncs estem treballant amb això, estem aquest any fent el seguiment de veure com aniran aquestes al tema webcam, a veure si ocupen els nius. No ens és fàcil, perquè també només vull avançar una dada curiosa també, que aquest any un d'aquests nius que l'any passat doncs vam poder estar veient per internet, difícilment aquest any estarà aquest niu ocupat, perquè la sort de tenir aquestes càmeres ens ha permès veure que és un lloc accessible per depredadors, com és un gorja blanc, i fa les aparicions per allà aquell niu i segurament doncs està augmentant a la parella d'àligues, però bueno, això és l'ecosistema és aquest, vull dir, nosaltres amb això tampoc hi farem res, vull dir, aquests, els depredadors estan per allà i si les fan sortir d'aquest s'hauran de buscar un altre niu.
D'acord.
Ja ens tocarà a nosaltres veure on és.
Les àligues hauran de ser prou vives per marxar, no és feina del parc espantar els depredadors de les àligues.
No, exacte. O sigui, penso que aquesta és la part interessant d'entendre doncs, que és un ecosistema que interacciona amb moltíssims factors i en aquest cas doncs, els propis depredadors actuen sobre aquests altres depredadors que són les àligues.
Un gorja blanc.
Gorja blanc, que és la fagina, també es diu.
Ah, d'acord.
És com una espècie, com una mica un gat, una mica, bueno, és de color marronós.
Entre
marronós.
Gat i guineu, no? Una
sí, cosa però així. Més petit, sí, més aviat tirar, més proper a un gat no gaire gros, de color marró.
És fàcil d'accedir, no està...
Bueno, són animals que grimpen amb molta facilitat, vull dir, la que tenen a algun lloc per diguéssim, posar-hi les ungles són capaços de pujar. I aquí suposo que deu tenir un refugi i ara hi és. I ens ha anat bé, com deia, l'important del tema aquest de les càmeres és perquè doncs, hem vist això i, per tant, podem interpretar que si les àligues no criessin o en aquest niu o no acabessin criant, doncs un dels problemes podria ser, diguéssim, un dels motius seria aquesta, diguéssim, aquest depredador. Que altres vegades, si això no s'hagués pogut veure, doncs potser pots especular, no? De dir què ha pogut ser, que la gent s'ha apropat, que no sé, que escaladors, que... Vull dir, clar, és important, o sigui, és important aquest, fer un seguiment molt acurat per intentar doncs, veure quins són els factors que fan doncs, que una cosa succeeixi d'una manera i no d'una altra. No?
Quants nius teniu controlats ara?
Bé, diria les parelles són tres, i de nius tenim controlats molts, perquè cada parella pot nidificar amb diferents nius.
D'acord.
El problema és que, clar, a uns els agraden més que uns altres. En aquest cas li agradava molt un niu, que aquest any, doncs, com deia, per aquest fet, doncs, segurament que no serà aquest, si és que acaben tirant endavant. Veurem.
I quan toca l'inici de les emissions d'aquest gran hermano de l'àliga?
Això, de fet, tocaria ja mateix. Si les... Segurament que en tindrem un d'aquests que ja sembla ser que està bastant avançat, que l'estan arreglant i suposo que l'aposta serà aviat, el tindrem en pocs dies ja online. Els altres, per un motiu o un altre, tenen algun problema i o bé nidificaran i nosaltres no tindrem les càmeres en el seu lloc i per tant no es podrà veure, tot i que nosaltres seguirem fent el seguiment, o si som a temps i o acaba sent en un dels nius que tenim càmera, doncs indubtablement que també es podrà seguir.
Lo normal, de tota manera, és que se segueixi sempre l'evolució d'un niu per internet, no?
Sí, però simultàniament podríem tenir dos o tres. El que passa que, clar, quan nosaltres la matem, o sigui, el volquem al públic, som nosaltres una mica voluntat si en posem un o un altre. O sigui, recordo, deu fer 3 anys, que hi havia 2 nius i aleatòriament, bueno, anàvem passant en funció una mica del desenvolupament de cadascun dels nius, el que era més atractiu, anàvem canviant un o altre. Aquest any passat ja vam fer un esforç de poder tenir, volcar 2 nius a la vegada, perquè un d'ells ja, bueno, tècnicament passa per un altre mecanisme que és, havia de ser, bueno, un altre procés, i igual podríem tenir aquest any 2 en directe. El que passa que igual els que no acabaran tirant endavant doncs seran les àligues i per tant no serà així. Però
això no se sabrà fins que...
No se sabrà fins que acabem doncs tenint-los localitzats i les càmeres funcionen perfectament.
L'àliga primer tria el niu i en el moment que fa la posta, que ell és el niu bo, per entendre'ns.
Sí, sí.
Però clar, si apareix un depredador s'ha acabat.
Sí, per això per nosaltres penso que ha estat bo de que hagi aparegut o que si les ha acabat augmentant, sigui ara i que no això succeeixi quan està incubant. Perquè si hagués succeït quan està incubant, doncs hem perdut la posta i segurament que hem perdut la nidificació d'aquell any, perquè les àligues, si són molt primerenques, són capaces de fer una segona posta, però és complicat, no és fàcil.
Doncs ho comentàvem, l'àliga, per tant, ha donat aquest petit impuls econòmic, un impuls econòmic que comença amb l'àliga i finalment acaba revertint també sobre el mateix ecosistema de l'àliga, és a dir, el que dèiem abans, els conills, les perdius i, per tant, també les basses, tot això a través d'aquest premi de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient. Serà, doncs, un extraordinari que ens podrà afegir en el pressupost d'enguany. Un pressupost que... A quant puja un pressupost del Parc del Garraf?
A veure, de lo que seria manteniment estem sempre als voltants d'uns 110.000 euros i després el que dèiem d'inversions varia en funció de cada any. Vull dir, aquests últims anys, com deia, no hi ha una gran inversió, allò de dir, mira, ara aquest any es dedica a fer 300.000 euros per fer una cosa, no serà així, però sí que hi ha altres partides d'inversions que són més minces per fer doncs, no sé, alguna millora en algun dels equipaments o alguna millora concreta que se'n poden anar doncs, a 30-40 mil euros per una obra concreta i fixada.
Aquell conveni amb la Caixa encara és vigent?
De fet, aquest és l'altre, com dèiem, els ajuts aquests que puguin arribar, indubtablement que l'altre gran projecte que aquest any podrem executar al parc és el projecte Caixa, que també està al voltant de uns 180.000 euros, concretament al Parc del Garraf, i aquest també, com dèiem amb l'anterior de la biodiversitat, no? El tema del paisatge, la millora, el tema de treballar molt tot el que és les masses forestals, mirar de reduir combustible, tema, parlàvem, ha sigut un any bo, aquest any passat, perquè no hi va haver incendis, això és molt important, però clar, el que hem d'anar intentant és que cada cop la massa forestal que hi hagi estigui més ben, diguéssim, endreçada, si més no tot el que és propietat pública, i per tant reduir el combustible. Aleshores, aquest any el projecte, el segon gran projecte doncs, que tenim a part d'aquest que dèiem abans de l'àliga, serà la gestió forestal i el manteniment del sotabosc amb cabres i ovelles. O sigui, aquest és un tema que portem anys darrere i no ens és fàcil, sobretot perquè candidats que tinguin això, cabres o ovelles, en venen i parlem i intentem arrencar, però després el Garraf és dur i el Garraf no hi ha tampoc, en el seu moment sí que hi havia corrals per poder estabular aquestes cabres que la majoria de les masies tenien, que podrien estar en nombres baixos, no sé, des de les 30 o 40 que podia tenir una casa seva o fins a potser un centenar. Però clar, la gent que es proposa fer aquesta activitat ramadera al parc, ja estem parlant de 300 o 400 cabres. I això, per poder-ho estabular, per poder tenir l'infraestructura mínima i necessària, no és fàcil. Per tant, des del parc i amb aquest conveni, mirarem de fer totes aquestes millores, des de, com dèiem abans, basses doncs, per la naturalitzades, però també hi pot haver un altre tipus de basses, més tipus beurador, amb uns dipòsits perquè les cabres tinguin un lloc on anar a beure. Perdó. Perquè aquest és un dels problemes que hi ha en el Garraf, no? I sobretot quan arriba l'estiu. Trobes que les basses que puguis tenir, els cocons que hi ha, estan secs, llavors has de buscar doncs, quina és la millor manera perquè aquests animals doncs, puguin tenir aigua. I indubtablement que si aquest projecte aquest any és un dels que tenim en ment, i per tant espero que quan vinguem a l'últim mes de l'any 2010 puguem estar parlant ja de com tenim tot això lligat, els pastors que hi poden estar treballant, i seria una manera doncs, de que tota aquesta tasca forestal que s'ha fet de reduir combustible, sobretot amb esporgar, aclarir pinedes, doncs després tot aquest sotabosc que acaba quedant, sobretot amb moltes espècies molt pirofítiques, com és l'agatosa, que és una espècie com d'argelaga, el mateix càrritx, que és aquesta espècie també que hem parlat a vegades, que és una espècie herbàcia, però que és molt voluminosa i amb molta capacitat de molt combustible, doncs també les mateixes cabres puguin anar controlant aquesta, diguéssim, aquest desenvolupament d'aquestes plantes.
Perquè he d'entendre que candidats, allò, ramats i pastors n'hi ha, el problema, per tant, seria un problema més logístic, no?
Sí, logístic, i a veure com acabes. Ramats n'hi ha, però també són més aviat enfocats de cara a l'ovella, i aquí faria més falta la cabra. I llavors de cabra...
Quina diferència hi ha perquè pel profà?
Bueno, més aviat a veure la manera de menjar de cadascuna d'elles. O sigui, l'ovella menja més les parts més tendres i no arrenca tant.
Per tant, no neteja.
Exacte. I en canvi, la cabra és bastant més agressiva i s'ho menja pràcticament tot. O sigui, i allà el Garraf necessita que hi hagi un percentatge molt alt de cabres, que són les que han d'obrir, diguéssim, pas amb tot aquesta, diguéssim, aquests sotaboscos tan importants. I per altra banda, clar, no són ramats que puguem deixar vinga, que vagin campant a les seves, perquè clar, ja s'han fet reforestacions, s'han fet intervencions, que convé que estigui controlat, i per tant interessa que hi hagi un pastor que tot això ho controli. Llavors, bueno, i deia que hi ha candidats, sobretot perquè i darrerament han anat sortint des de diferents associacions de pastors que s'han anat associant per crear doncs, una empresa la qual doncs, estigui enfocada a portar a terme doncs, la pastura en diferents espais. Terra de Pastors és una d'elles, que també hem parlat amb ells, i d'altres, eh? Però són gent que porten a la pràctica, o ja han portat a la pràctica moltes actuacions en diferents indrets, però caldria que després el Garraf ja parléssim d'un projecte en ferm i a veure com això ho podem doncs, lligar amb el projecte aquest que tenim en ment.
Ara farem una pregunta tonta, però a veure si en Santi ens la pot contestar. Quina velocitat de neteja pot tenir un ramat de 400 cabres? Netegen força o què?
Sí, molt es neteja. I a més, pensem que, penseu que el fet de netejar no vol dir que quan hi has passat està net fins aquell moment, però després tot això rebrota. O sigui, llavors s'ha de veure quina és la capacitat de rebrotada que té totes aquestes zones que estem, perquè a l'any podríem passar-hi segurament pel mateix lloc dos o tres vegades. O sigui, el més dur és la primera intervenció, que avançarien molt poc, però a mi que el càlcul per la superfície doncs, que més o menys les propietats de Diputació, que és les que nosaltres podem respondre que es podria portar a terme, i també la zona dels comuns de Begues, que també hi ha un món públic, que també doncs, ells també hi estan treballant des de l'Ajuntament.
Ara faig un parèntesi aquí, estaríem parlant d'un 5% potser del parc?
No, una mica més, estem parlant de més. Sí, perquè exactament amb percentatge, però penso de juntant-lo que és el món públic de Begues, igual podem estar parlant d'un 25% de superfície.
D'acord, pensàvem que era més baix.
No, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do perquè aquests últims anys no hi ha hagut l'adquisició de superfície, però fa 10 anys i més enrere doncs es havien anat adquirint, sobretot hi ha un polígon molt gran que és propietat de Diputació, que seria la zona, diguéssim, que va de lo que és Can Grau, el que són els Masets de Baix, el que és Jafre i Mas Vendrell, o sigui, que seria el polígon. És gran, és molt gran. I darrerament es va adquirir la zona de l'Avenc de l'Esquerrà, que també em sembla que hi ha unes 50 o 60 hectàrees més també propietat. El que queda una mica més desvinculada. Però segurament que si això es portés a terme, seria molt fàcil inclús als propietaris particulars de que doncs donguessin el vistiplau per poder doncs pasturar en els seus boscos. Jo penso que amb això la qüestió és com tot, no? L'arrencar és el que més costa aquests temes. I el que ens costarà aquest any una mica serà això, no? Tota la gestió i totes les millores d'infraestructures per poder-ho fer possible.
Perquè un cop arrencat, els càlculs que heu pogut fer van en la línia que amb 400, amb un ramat de 400 ja ens serviria doncs, per anar netejant.
Sí, unes 400, i a més, més que només per anar, diguéssim, la feina que podríem fer de netejant, perquè els ramaders els hi poguessin sortir els números també. Perquè clar, el pastor hi ha de ser igualment, llavors clar, si estem parlant de 100 caps, no es paga, diguéssim, el sou de la persona, que d'això és 400, ja seria un número, o entre 3 i 400 seria un nombre que amb ells els hi podrien sortir més els números, i per altra banda doncs, seria possible amb la superfície de territori que aquí hi ha.
Aquest serà, o aquest és el segon gran projecte, el projecte de la Caixa. Hem parlat només dels pastors, també el projecte de la Caixa inclou la contractació de persones que també portin a terme tasques de neteja en determinats indrets.
Indubtablement. El que passa que aquest any, doncs, com a, diguéssim, leitmotiv o punt, diguéssim, clau, seria introduir la ramaderia dintre d'aquesta, perquè de gestió forestal a través de la Caixa ja n'hem anat fent aquests últims anys, des de clarides, plantacions, però aquest any pensàvem que és un punt importantíssim, perquè si no el tema de manteniment del sotabosc seria molt costós si també s'ha de fer a base de desbrossadores.
S'ha treballat, suposo, més aviat les vores dels camins, les vores de les pistes, no?
Correcte. Sí,
amb persones és més fàcil, sí. I aleshores els ramats sí que poden entrar una miqueta més endins.
Exactament.
Doncs aquesta és la segona base. En principi, ara ja estan, sembla, perquè sempre els mesos de gener ja comença a pensar la campanya d'incendis, també.
Sí, 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 la campanya d'incendis. Quan vingui la tècnica del parc La Glòria, ja segurament que se'n farà ja 5 cèntims o d'una manera ja més detallada de com funcionarà aquesta campanya,
sí, perquè,
però en principi ja està, o sigui, el disseny ja està perfectament definit, que això, bueno, en quina època començarà, amb quins efectius, inclús aquest any, aprofitant que ara parlàvem doncs, de la campanya, tot i que ja dic, la Glòria el dia que estigui doncs, ho podrà detallar molt més, aquest any hi ha un punt important, i és que estem treballant amb la ubicació d'una nova torre de guaita.
Vaja.
Sí, però no seria ben bé el parc del Garraf, sinó que seria el d'Olèrdola, i seria el desplaçament d'una torre que està ara al Foix, però que té una superfície, una cobertura d'un percentatge de territori, i si es desplaçés cap a un lloc que es diu el Puig de l'Àliga, que és està a Olèrdola, doncs guanyaria força més, una cobertura molt superior. I ara, de fet, estem amb les negociacions de propietat, els permisos per poder-ho executar, els estudis que fan falta, bueno, el que cal per poder-hi ubicar. Si no s'acaba ubicant aquesta torre, indubtablement que la campanya es seguirà executant com s'ha fet aquests últims anys, amb els mateixos punts, o sigui, els guaites.
El Puig de l'Àliga és el que hi ha just a sobre Canyelles?
Sí, exactament.
És el que es veu directament des de la carretera,
correcte,
right?
Sí, sí, sí.
Allò és dintre de Parc d'Olèrdola.
Està dins el Parc d'Olèrdola i dins el terme municipal de Canyelles.
De Canyelles.
Sí. I aquest és el que, diguéssim, de la part del Foix es desplaçaria aquesta, o sigui, desapareixeria aquella torre del Foix.
Del Foix, que és la torre de la Talaia?
No, la de la Talaia és del Garraf.
És del Garraf,
és la que teniu més a prop, diguéssim,
que aquella ens sembla que la gestiona la Generalitat o... No, la gestiona el Parc del Garraf, sí, sí, Diputació. Sí. D'acord.
Sí, sí. No, de fet, a veure, diria que i més això ho hem parlat moltes vegades, que la part importantíssima del tema de la vigilància és les torres de guaita, o sigui, el fet de que hi pugui haver una persona controlant doncs, els 360 graus del seu voltant des dels llocs on ara estan ubicades les torres, això ens dona molta seguretat. l'any passat i fa dos anys vam estar parlant del trasllat de la ubicació del Castellot a un altre indret proper, doncs bueno, la idea és que en cap moment les torres, diguéssim, hi hagués cap reducció d'elles. O sigui, entenem que són els punts als quals doncs, els guaites que estan treballant en aquest indret ràpidament donen avís als vigilants que tinguem al parc o a la vegada a bombers, no? I són els que acaben fent les intervencions. I això ja ho hem parlat moltes vegades, que el temps és molt important en aquest cas. Vull dir, el poder avisar i que en 5 minuts tinguis un bombarder tirant aigua sobre el foc no és el mateix que passin doncs, un quart d'hora o passi mitja hora.
El que ens comenta en Santi, una torre que hi ha al Foix, la intenció és moure-la a la zona d'Olèrdola per donar més cobertura a Olèrdola, al Foix i al Garraf, precisament.
Correcte.
Aleshores, d'aquí, diguem una miqueta, és un exemple, em sembla que categòric, sobre l'estret lligam que hi ha entre els tres parcs, no?
Sí, bueno, i diria inclús més, perquè el fet del tema de prevenció d'incendis ens ha fet que aquest últim any hem redactat el que és el pla director d'infraestructures, que ja inclou Garraf, Olèrdola i Foix. O sigui, ja s'ha treballat com a una sola unitat amb el que seria aquest dispositiu. El dispositiu de campanya ja funciona així, però a més, diguéssim, aquest pla d'infraestructures també s'ha contemplat d'aquesta manera. I aquí és una mica on volia anar també de cara als projectes d'aquest any que ve. Doncs un dels temes que també se'n portarà una partida important de pressupost serà l'execució de part d'aquest pla director d'infraestructures, perquè fins ara diria que tot el que és la xarxa viària principal s'hi ha fet un esforç important de cara doncs, a la transitabilitat, diguéssim, que puguin estar en bones condicions, però ara també s'haurà de fer una actuació important amb el que és la xarxa secundària. Per tant, s'haurà de veure aquest pla d'infraestructures amb quin ordre doncs, d'importància ens hi hem de començar doncs, a posar. Dic, quin és el que, tot i no ser de la xarxa viària principal, sí que és molt important de cara a prevenció d'incendis i ara actualment sí que pot passar potser, no sé, per dir algun tot terreny, però en canvi un camió de bombers potser és més complicat. Doncs veurem quins són aquests punts que s'han de treballar. I si no recordo malament, ara de memòria, tot el que és el pla d'infraestructures, anualment hi haurem de dedicar uns 70.000 euros. Per tant, també és una part doncs, important del projecte, però entenem que ha de ser així. Vull dir, el tema de reduir combustible és molt important, però l'accessibilitat en aquests, doncs, en aquests punts també ho és, no?
Falten, bé, ens queden uns 5-6 minuts per acabar i volíem preguntar-li a en Santi per dos aspectes que diguem que són col·laterals al Garraf o estan al costat del Garraf però no estan integrats dintre del Garraf. Un és els colls i un altre és, bé, se n'ha parlat més d'una vegada, l'àrea marítima protegida que ha davant del parc. Quina relació té amb el parc del Garraf aquests dos espais?
Bueno, a veure, diria potser els dels colls són els que hem tingut relació més darrerament, sobretot amb el tema, inclús amb el tema de vigilància, hi ha hagut relació a veure fins quan podrien arribar els vigilants a fer doncs, aquest seguiment, i diria inclús en part del projecte, quan s'estava redactant doncs, la protecció d'aquest entorn, doncs, també que vam intentar doncs, ajudar o posar... Doncs, amb coneixement totes les com es havia treballat aquí al Garraf. Funciona com a consorci, nosaltres a veure...
Un consorci del que participa la Generalitat i els ajuntaments que hi tenen territori.
Exacte. I, bueno, no deixa de ser una peça protegida que no gestionem nosaltres com fem amb aquest espai que és Garraf i Olèrdola, que és de gestió directa, però entenc que el tema de la protecció sigui de la fórmula que sigui. Penso que el més important és que es tinguin clars quins són els objectius, no? I si es tenen clars els objectius, vull dir, a veure, indubtablement que els pressupostos ajuden moltíssim, perquè no és allò de dir que s'hauria de fer això, però és que no hi ha un duro per fer-ho, però si els objectius estan clars, és qüestió una mica de temps o de bellugar-se. Tampoc és una peça molt gran, tampoc jo entenc que... no sé, pressupostàriament tampoc ha de ser un gran desgavell i en canvi doncs, estratègicament tenir aquella zona protegida és important, però diria nosaltres a veure, relació podem tenir a nivells tècnics consultes o a nivell d'alguna regidoria d'algun ajuntament que pugui estar interessat, sigui Sant Pere de Ribes, sigui Sitges, sigui Vilanova, nosaltres doncs, l'assessorament que puguem com a especialistes de gestors en un espai natural.
S'havia comentat alguna vegada fa temps, darrerament no ho hem sentit pas, la possibilitat d'això, de que d'una manera o d'una altra això quedés absorbit dintre del que és l'entorn protegit, que és més general.
Sí, jo ho havia sentit, però més ràdio macut, diguéssim, que, yeah. Però allò directament jo no ni he participat mai en alguna reunió d'aquestes en les quals veure quines són les possibilitats. La veritat que no. Però bueno, jo penso que quan es porta i com es portarà segurament que es preservarà perfectament aquest entorn.
I l'àrea marina?
L'àrea marina, aquesta és una feina que a través de la Fundació Natura van ser els que van començar a moure aquest projecte, i nosaltres sí que vam estar treballant força o molt directament amb ells, sobretot amb la redacció del projecte, inclús a l'hora de prendre algunes dades, com era el nombre d'embarcacions que s'ancoraven a la zona marítima, sobretot perquè teníem el que dèiem abans les torres de guaita, doncs veien aquesta zona marítima i doncs vam poder fer uns seguiments. I després vam tenir moltes reunions amb els de la Fundació, amb la Fundació Natura, inclús amb aquests refugis, que ara dic això perquè just a la zona de Vallcarca, on hi ha la cimentera d'un Milan, bueno, la cimentera d'un Milan, hi ha allà uns blocs rodons amb una sèrie com de forats que són uns elements que han d'anar dipositats al fons marí i que servirien doncs com de refugi i zona de cria de moltes espècies de peixos.
A més d'evitar l'arrossegament.
A part, com que són grans blocs, que són com grans pedres, evites doncs que es pugui arrossegar i quedi una zona molt més protegida, no? I amb això, bueno, hi vam estar treballant en aquells moments. L'hora d'executar-ho ni com s'acabarà gestionant la zona, com que és zona marítima, no és competència, o sigui, no tenim competències nosaltres com a Diputació a la zona marina, però sí que entenem que tota la col·laboració que hi pugui haver també amb ells serà benvinguda, sobretot pel fet de que els ocells que acaben estant en terra ferma, que és el garraf, van a menjar aquests peixos que estan al mar, vull dir, que això, indubtablement.
La relació existeix, indubtablement, de tota manera és allò de sempre, no? Los asuntos de palacio van despacio.
Sí, suposo que també és un tema que tot el que és protecció marina aquí, vull dir, ens hauríem d'anar a la zona de les Illes Medes, clar, és que és complicat, Generalitat, costes, i suposo que no és fàcil, i aquí sí que entenc que de diners ni cap projecte allò, a part del que es va presentar, diguéssim, a nivell de la Fundació, a Natura, no crec que hi hagi massa cosa més, i tot i que hi ha una zona d'un prat de Posidònia fantàstic, que si es pot tirar endavant la seva protecció, doncs seria un fet importantíssim.
I per acabar, l'any passat es va presentar la carretera paisatgística,
sí,
que és la carretera de tota la vida, però dita paisatgística, que és la carretera de les costes. Com està funcionant?
A veure, jo diria que tot el projecte que va ser, o sigui, la redacció i execució del projecte, jo diria que va estar bé, sempre hi ha hagut alguns, que si els murs aquests de pedra eren una mica més alts del que semblava, perquè la gent llavors privava una mica del paisatge, però aquí hi ha un problema també de normativa, no? O sigui, clar, a vegades les coses ens agradaria que fossin més permeables i poguessin veure més enllà, però la normativa diu que ha de ser d'una alçada determinada perquè si algú hi cau, no? Tot això és... Però bueno, jo diria que el projecte, la redacció i l'execució van ser ben portades. El que més ara ens preocupa en aquests moments, en tot cas, és el manteniment d'aquestes àrees, no? Clar, indubtablement que és un lloc que hi parava abans força gent, però ara n'hi para moltíssima més. El fet de que estigui net, nosaltres, a veure, com a gestors de l'espai natural, tot el que és recollida de diguéssim, dels contenidors d'escombraries, intentem fer-ho, però clar, també hi ha tot un manteniment de tota la zona jardinada i inclús potser s'hauria de fer una mica més de pedagogia, sobretot, no sé, els caps de setmana, veure aquesta gent que es queda allà, que gaudeix d'això, com és que la gent acaba tirant totes aquestes deixalles per aquí enllà, no? O sigui, clar, és un tema que cal una mica més de conscienciació, però diria que les àrees per nosaltres estan molt ben integrades. El que ens preocupa més és el tema doncs, del manteniment, perquè indubtablement que si un ho veu brut, cada vegada costa menys que la gent acabi tirant les coses pel terra, mentre que si està tot ben endreçat i ben net, sempre fa una mica més d'arrencança tirar un paper al terra, no?
Més fàcil seria que ningú llencés papers al terra i que tothom mantingués les coses sense... Però clar, això em sembla que és massa fàcil dir-ho, però després et trobes amb el que et trobes. Doncs bé, més o menys hem repassat aquests projectes que sobretot doncs, tindrien aquests dos grans eixos, podríem dir, per una banda tot el que envoltarà l'Àliga, gràcies a un premi del Ministeri de Medi Ambiente, i per l'altra banda, doncs, tot el que envoltarà també la recuperació de conreus i centrat, doncs això, si algun dia veuen un ramat de 400 cabres pasturant pel Garraf, no s'espantin, no diguem que és per és a fi de bé, estaran netejant el sotabosc, doncs tots aquests projectes que envoltaran també el conveni de la Diputació amb la Caixa. És, doncs, aquests projectes, repetim, la Carta als Reis d'en Santi Llacuna, mal m'està dir-ho, però segur que és que mantinguem un any sense focs.
Sí, clar, això seria fantàstic. Però bueno, jo penso que el que diem, que cada any es fan més esforços perquè això sigui així. Uh-huh. I vull dir, no és allò de dir que, a veure, sort sempre hi ha una part de sort, però penso que els esforços que s'estan fent també ja són perquè això estigui d'aquesta manera.
Doncs toquem fusta perquè així ho continuï sent. Santi Llacuna, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingueu un bon any des de la gestió del parc.
Moltes gràcies.
Amb Santi Llacuna, el director del Parc Natural del Garraf, ha conversat amb Joan Totosaus la primera conversa d'aquest 2010 amb aquests projectes sobre la taula, un relacionat amb l'àliga perdiguera i amb l'altre amb la recuperació de conreus o, diguem-ne, de la vida de pagès al Parc Natural. Arribem a les 11 en 5 minuts, tornem al temps dels llibres amb Rosana Lluch, les recomanacions literàries ara passades les festes de Nadal, a veure si ha arribat alguna cosa, ho hem podem comentar, òbviament, moltes altres, i també Laura Verdejo, el nostre primer temps pel català de l'any. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.